La inflació cau al nivell més baix en els últims 3 anys i mig. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Els preus han pujat de mitjana aquest mes de setembre un 1,5%, comparats amb els que teníem ara fa un any. Són uns nivells que no es veien des del març del 2021, Joan Bota.
I han ajudat la moderació dels aliments i l'electricitat i la baixada de preu dels carburants, que ja estan més barats que abans que Rússia envaís Ucraïna. Una tendència que ha de continuar, segons Marcos Moure, propietari de les gasolineres Autonet Oil.
Ara ha baixat una mica més de cop, però la tendència sí que sembla que sigui a la baixa. Ara, bé, aventurar qualsevol cosa. Tal com està el món, doncs és complicat, perquè qualsevol notícia fa que canvi totalment les tendències del mercat.
Les dades, doncs, que ens diuen que passem pàgina a la crisi de preus dels últims anys, però el mercat està pendent de possibles noves sacsejades amb el Pròxim Orient a l'ull de l'huracà.
Israel ha continuat bombardejant avui posicions de Hezbollah al sud del Líban en una ofensiva que, des que va arrencar a principis de setmana, ja ha fet més de 700 morts. Això malgrat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que estudiarà un possible alto el foc.
Enviada especial a Beirut, Mariel Bagilaver.
Fins ara, la xifra de morts és de 25 persones, entre elles alguns sirians. També creix el nombre de refugiats a Síria, ja són 30.000. La majoria, gent d'aquell país que havia viscut aquí, a Líban, els últims anys. I també es complica aquí la situació econòmica dels que no marxen.
En clau política, Toni Comín confia que tard o d'hora podrà ocupar el seu escó d'eurodiputat després que ahir la justícia europea desestimés la seva petició de poder-ho fer sense haver d'anar a jurar la Constitució espanyola a Madrid, on seria detingut, recordeu.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Comín admet que el seu camí cap a l'Eurocambra serà més lent del que esperava.
Però la probabilitat d'acabar-ho sent segueix molt alta, diguem, no? No diré absoluta, però sí molt alta, perquè nosaltres sabem quines són les vies i les lluitarem totes. Per aconseguir el que toca.
I a l'Ajuntament de Barcelona, fracàs dels comuns a l'hora de demanar una auditoria sobre la Copa Amèrica, un esdeveniment que es va impulsar quan Ada Colau era alcaldessa, però del qual ara aquest partit renega. Barcelona, Jordi Corbalan.
Sí, bon dia. Ada Colau ha demanat un exercici de transparència i autocrítica i el tinent d'alcalde, Jordi Valls, l'ha acusat d'intentar eludir responsabilitats.
S'hauria de revisar si hi hauria d'haver un retorn de diner públic i nosaltres apostem perquè no es repeteixi una altra edició de la Copa Amèrica.
El que fan és una autocrítica victimista que pretén eludir qualsevol responsabilitat sobre els seus propis actes.
I ofensiva dels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana per retirar navalles i ganivets de la via pública.
Barcelona i la seva àrea metropolitana, Lleida i el Bages tindran controls especialment intensos. Portar una navalla sense justificació es castiga amb un mínim de 600 euros. Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Dispositius, molts d'ells conjunts, policies locals o bé altres operadors de seguretat en determinades circumstàncies, per retirar el major nombre d'armes blanques possibles.
I el Departament de Salut revisarà tots els possibles casos de polio que hagin pogut passar desapercebuts després que s'ha detectat aquest virus a les aigües residuals de Barcelona.
Una troballa que ha provocat alerta perquè la malaltia, que pot tenir efectes molt greus, es considera gairebé erradicada.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça ja sap quins rivals tindrà a la Lliga de Campions femenina.
A les blaugranes els ha tocat un grup a priori fàcil, amb el Manchester City, el Saint Pölten austríac i el Hammarby de Suècia. La UEFA ha sancionat el Barça amb 10.000 euros i la prohibició de vendre entrades per al pròxim partit de la Champions a l'equip masculí fora de casa, davant l'Estrella Roja. Això després de l'exhibició per part d'un seguidor d'una pancarta d'ideologia nazi en el partit contra el Mònaco. I l'Espanyol també espera una sanció després que, en aquest cas de la Lliga, després que ahir un aficionat llancés un got de plàstic a l'àrbitre. El seguidor no és soci i ja s'ha disculpat al club pel seu comportament.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general còmode, excepte la ciutat de Barcelona, on hi ha cues a la ronda litoral de Zona Fòrum a la Barceloneta en direcció Llobregat, del Fòrum a la Verneda en direcció al Nus de la Trinitat. Aquí hi ha un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Aturants també a la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat en aquesta direcció. D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Barcelona avisa que aquesta tarda hi ha diverses manifestacions previstes a la ciutat i per això es recomana desplaçar-se en transport públic, soterrat, metro o tren.
Per cert, en quant a la mobilitat, demà i diumenge, durant el cap de setmana, es tallarà per obres la R2 de Rodalies entre Gavà i l'estació de Sants de Barcelona. Hi haurà autocars directes entre aquestes dues estacions i d'altres que pararan a Viladecans o al Prat del Llobregat. Per anar a l'aeroport, els usuaris s'hauran de dirigir al metro. Els trens regionals circularan per Vilafranca. Els últims trens d'avui divendres ja queden afectats.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Doncs vinga, fem un cop d'ull al temps. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
La calor d'ahir s'ha esvaït, continua fent bo, però amb temperatures més d'acord amb l'època, no?
Sí, ara fa un temps més agradable, més dolç. Ahir molta gent es queixava de la calor que feia. I és que, evidentment, es va arribar als 30, 32 graus al Vallès. Per exemple, Castellbisbal va fregar els 33. O recordem els valors de 34, 34 i mig en punts de l'Alt Empordà, quan ara mateix en tenen 23. És a dir, que a la mateixa hora hi ha uns 8 o 10 graus menys en aquest sector de la Costa Brava, amb núvols abundants a l'Alt Empordà, també hi ha núvols al Ripollès. Hi ha molts sectors ara mateix a l'interior entre 20 i 22 graus, però a la selva, en punts de la costa barcelonina, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, superen els 25, les més altes 27-28, per exemple, a la ciutat de Barcelona, Cabrils al Maresme, també 28 a Santa Coloma de Farners. Aquesta tarda, tot i que ara fa un bon sol i vent moderat de mestral, s'anirà tapant el Pirineu, Vall d'Aran, Pallars i Alta Ribagorça. Algun plogim, alguna pluja, costarà passar de 5 litres per metre quadrat. Anirà baixant la temperatura. Podrà nevar molt poquet, enfarinar a 2.500 metres i a partir de mitjanit 2.000 metres. Alguna pluja pot arribar també al Pirineu Oriental, a punts de l'Empordà, però sobretot també de la selva, i a la nit potser cap al Maresme i l'àrea de Barcelona. Demà la temperatura baixa al matí, matí amb sol, núvols cap a Girona i al Pirineu, aquí amb alguna pluja, i a la tarda algun ruixat o tronada, que, atenció, demà a la nit poden ser fortes entre el Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf. I diumenge faria sol i torna a pujar el termòmetre.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. La inflació ha baixat amb força el mes de setembre fins a situar-se en l'1,5% de mitjana en el conjunt de l'Estat. Això és el que s'han encarit els preus en l'últim any. Són 8 dècimes menys que el mes d'agost, el quart descens consecutiu i la taxa més baixa en 3 anys i mig, Pilar García.
Són dades provisionals de l'Institut Espanyol d'Estadística que avança que aquest descens de la inflació es deu a la moderació dels aliments i de la llum i, sobretot, a l'abaratiment dels carburants. Ara la gasolina i el gasoil tenen els preus més baixos des de finals del 2021, abans de la guerra contra Ucraïna. La benzina val de mitjana 1,49 € al litre i el dièsel 1,35. I això passa perquè ha baixat el preu del petroli, però també perquè ha caigut el consum, segons Marcos Moure, president del grup Moure i de les gasolineres Autonet Oil.
A setembre hi ha una tendència sempre a la baixa perquè la gent ha gastat més diners a les vacances. També hi ha hagut que la climatologia no ha acompanyat, que això també d'alguna manera es nota, ha fet molt mal temps durant les últimes setmanes. Bueno, tot això són petites coses que al final provoca que hi hagi menys consum i això provoca que el preu, a l'haver-hi menys demanda, va baixant.
I preveu que la baixada del preu dels combustibles continuarà si no hi ha cap daltabaix.
Nosaltres creiem que la tendència continuarà sent a la baixa. Ara ha baixat una mica més de cop, però la tendència sí que sembla que sigui a la baixa. Ara, bé, aventurar qualsevol cosa, tal i com està el món, doncs és complicat, perquè qualsevol notícia fa que canvi totalment les tendències del mercat i torni a haver-hi una pujada. I això sí que no es pot saber.
Baixada, doncs, de la inflació, però és que, a més, l'economia espanyola manté un ritme de creixement sòlid.
Doncs sí, el segon trimestre, el producte interior brut, els diners que genera l'activitat econòmica, ha crescut un 0,8% segons les dades definitives de l'Institut d'Estadística. És una dècima menys que el primer trimestre, però les dades de principis d'any han tingut una revisió a l'alça, també d'una dècima. El consum de les famílies és el que ha estirat del carro de l'activitat entre abril i juny, i els sectors més dinàmics són el comerç, el transport i l'hostaleria.
I el que està pels núvols és el preu de l'or. L'UNSA cotitza avui per sobre dels 2.600 dòlars. En el que portem d'any s'ha revaloritzat més d'un 28%.
Sí, per això hi ha persones que rescaten dels calaixos joies antigues per vendre-se-les, bé per necessitat o per permetre's un caprici. Perquè el gram d'or de 18 quirats, el més habitual en joieria, es paga cada cop millor. Nacho Asín és el gerent de la botiga Quilates.
Cada setmana o cada mes el precio del oro marca máximos históricos. Hace un mes, pues alrededor de 43, 44, y ahora estamos cerca de los 50 euros por gramo, de 18.
Els clients que tenen pressa per vendre no s'ho pensen dos cops per aconseguir els diners, però els que tenen l'or com a inversió volen esperar el millor moment.
El que está vendiendo por la necesidad concreta le viene fenomenal porque le pagamos cada vez más. Pero hay gente que tiene oro acumulado y dice, bueno, pues ya como está esto me voy a esperar, ¿no? Gente que haya hecho inversiones en oro o gente que tenga monedas. Sobre todo es gente un poco más perfil inversor.
De tota manera, segons Nacho Asín, no es ven tan or com anys enrere, malgrat que es paga molt bé, i és que les famílies tenen cada cop menys objectes d'or a casa i per a les joies s'utilitzen altres metalls preciosos.
En el cinquè dia de bombardejos continuats al sud del Líban, Israel ha deixat almenys 25 morts, la majoria en una zona fronterera amb Síria, entre ells 5 soldats sirians. El nombre de víctimes des de l'inici de l'ofensiva israeliana ha superat els 700 i hi ha més de 2.000 ferits. Més de 30.000 persones han fugit ja des del Líban cap a Síria, segons l'ACNUR. A més de les conseqüències humanitàries, però, la intensificació del conflicte amb Israel està castigant la ja feble economia del Líban. Enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez, Maria Alba Gilabert, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, com sol passar en situacions com la que es viu ara mateix en aquest país, els consumidors estan veient aquests dies com cada dia el preu dels productes bàsics no paren de pujar. I no ho fan de manera general, sinó que ho fan localment. A més, aquí al Líban no hi ha cap organisme governamental que controli els preus. Munir Younes, considerat un dels millors economistes libanesos, ens ho explicava.
Allà hi ha molts desplaçats, hi ha molta demanda i els preus han augmentat. Canvien d'una regió a una altra. A la meua regió, a Baalbek, per exemple, els preus arriben a multiplicar-se per dos.
Evidentment, també el mercat immobiliari se'n ressenteix, i sobretot a Beirut, que és el destí de molts desplaçats.
Un apartament que costava 1.000 dòlars abans d'aquesta crisi, ara costa 2.000 dòlars. I cal pagar 6 mesos per avançat, fer un contracte d'un any i pagar en efectiu, evidentment.
Els bancs han imposat nous límits a les ja dures restriccions a les retirades i transferències de diners. Però aquestes normes no són l'únic problema, ja que aquí gran part de l'economia funciona en base al pagament en efectiu. El problema és que un salari, considerat bo, no supera els 400 dòlars mensuals i que hi ha un índex d'atur d'un 11,7%.
I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que defensarà la seva ofensiva al Líban i l'actuació a Gaza durant la seva intervenció aquesta tarda a l'Assemblea General de l'ONU. El cap de govern israelià diu que estudiarà les propostes d'alto el foc al Líban que han fet tant els Estats Units i França, però que continuaran castigant les posicions de la milícia libanesa. Nova York, Francesc Garriga.
Benjamin Netanyahu prendrà el protagonisme de la quarta jornada de l'Assemblea General. El seu discurs arriba després de 3 dies de sentir crides per la desescalada de forma contínua. El Líban i Palestina van aprofitar aquest dijous les seves intervencions a l'Assemblea per fer un clam desesperat per la pau. El ministre d'Exteriors libanès reclamava a les Nacions Unides que facin la seva funció de defensar els estats petits dels seus agressors i ha advertit que no hi haurà pau fins que no s'implementi la solució dels dos estats. Mentrestant, el líder de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, era molt més contundent en el seu missatge i advertia als Estats Units que són còmplices de genocidi.
Atureu aquest crim. Atureu-lo ara. Deixeu de matar infants i dones. Atureu el genocidi. Deixeu d'enviar armes a Israel. Aquesta bogeria no pot continuar. El món sencer n'és responsable.
Avui també escoltarem català. Mitja hora després que s'acabi el discurs de Netanyahu, serà el torn pel cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Un any més s'adreçarà al món en la nostra llengua, el català.
seguim a Nova York, perquè allà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky es reunirà avui amb l'expresident i candidat republicà a la Casa Blanca, Donald Trump. No es preveu una reunió fàcil després que Trump l'hagi criticat per les ajudes obtingudes dels Estats Units i hagi posat en dubte que pugui guanyar la guerra a Rússia, Eva Pineda.
Zelensky vol deixar com més lligat millor el suport dels Estats Units a Ucraïna, no fos cas que les eleccions del 5 de novembre canviïn l'escenari a la Casa Blanca. El president Joe Biden li va garantir ahir el seu suport a més d'una injecció de 8.000 milions de dòlars. Trump ironitzava aquesta setmana sobre les grans capacitats del dirigent ucraïnès de treure diners a l'administració nord-americana.
Penso que Zelensky és el millor venedor de la història. Cada vegada que ve aquí se'n va amb 60.000 milions de dòlars. Si guanyo les eleccions, el primer que faré és trucar a Zelensky i al president Putin i els diré: heu d'arribar a un acord, això és de bojos.
El que no sabem són les condicions d'aquest suposat acord de pau, però Trump, en un míting a Carolina del Nord, va insinuar que Ucraïna hauria hagut de cedir territori a Rússia abans de la segona invasió. Al front de guerra, l'exèrcit rus ha llançat avui un atac amb drons al sud ucraïnès, a la riba del Danubi, que ha matat 3 civils i n'ha ferit 14 més, inclosos 3 nens. Romania, que és membre de l'OTAN, ha enlairat avui 4 avions militars perquè els drons han violat el seu espai aeri durant 3 minuts.
És un quart de 3 de la tarda. Mentrestant, Ada Colau s'ha quedat sola al ple de l'Ajuntament de Barcelona qüestionant la celebració de la Copa Amèrica de Vela, que va promoure quan era l'alcaldessa de la ciutat. La majoria del ple ha tombat una proposta dels comuns, el seu partit, que reclamava una auditoria sobre la competició i que no es torni a celebrar mai més a Barcelona. Ajuntament, Jordi Corbalan.
Colau ha posat en dubte la gestió econòmica amb diners públics de l'esdeveniment i ha defensat una auditoria quan acabi la competició com un exercici de transparència i autocrítica.
Creiem que s'ha de fer una revisió. S'han donat avantatges fiscals molt importants als organitzadors en base a unes dades que avui sembla que podrien ser falses. Per tant, s'hauria de revisar això, s'hauria de revisar si hauria d'haver un retorn de diner públic i, amb tots aquests dubtes sobre la taula, nosaltres apostem perquè no es repeteixi una altra edició de la Copa Amèrica.
El tinent d'alcaldia de promoció econòmica, Jordi Valls, li ha replicat assegurant que no hi ha hagut cap prejudici a les arques municipals ni cap endeutament.
El que fan és una autocrítica victimista que pretén eludir qualsevol responsabilitat sobre els seus propis actes. Aquest govern complirà escrupolosament els acords que vostè van signar. Si han canviat d'opinió, si les seves posicions són inconsistents i creuen realment que allò que van signar, com ara diuen, és una gran estafa a la ciutadania, crec que és a vostès a qui correspon donar explicacions.
La resta de grups de l'oposició han acusat Colau de fer un exercici de cinisme. El ple ha refermat, d'altra banda, amb el vot dels grups d'esquerres, la voluntat que Barcelona tingui una regulació efectiva dels lloguers de temporada i d'habitacions amb la màxima celeritat possible. Junts hi ha votat en contra amb el PP i Vox.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, no es rendeix i confia que podrà ocupar el seu escó a l'Eurocambra aquesta mateixa legislatura. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio l'endemà del revés de la justícia europea que va allunyar aquesta perspectiva, Marc Vidal.
Sí, Toni Comín, elegit eurodiputat abans de l'estiu, però que no té l'escó perquè no va anar a Madrid a jurar la Constitució, ha explicat que esgotaran totes les vies judicials que calgui per ser a l'hemicicle europeu.
Més lent perquè el camí és una mica més complicat, però la probabilitat d'acabar-ho sent segueix molt alta. Dient, no? No et diré absoluta, perquè nosaltres sabem quines són les vies i les lluitarem totes per aconseguir el que toca, que és que els centenars de milers de persones que em van votar i que em van elegir doncs tinguin el seu representant fent d'eurodiputat.
L'eurodiputat de Junts ha criticat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, que ahir també al matí de Catalunya Ràdio va defensar que tots els diputats electes puguin ocupar el seu escó. Comín li ha retret que no és en cap cas, ha dit, la política que va avalar quan era portaveu del Parlament Europeu.
Passant 3 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida detalls sobre la possible o no ampliació de l'aeroport del Prat.
Catalunya migdia. Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina, perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Obramat, on compren els professionals.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Hola, sóc el Corte Inglés comprant i tenen la segona unitat al 70% en milers de productes. D'Activia Frutas no ens en quedava, oi? Perquè tenen una oferta al pack de 4. I en perfumeria tenen tots els productes de L'Oréal, Garnier i Mixa que t'agraden i es poden combinar. Digue'm alguna cosa, que un 70% és molt de descompte.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga, web i app.
Film Symphony Orchestra presenta la seva nova gira, Tarà. Les bandes sonores que més t'emocionen en un impressionant espectacle que us farà arribar a l'èxtasi. Dune, Origen, Oppenheimer, Troia, Gravity, Forrest Gump i moltes més. El 13 d'octubre a l'Auditori de Barcelona. Tarà, ja a la venda a filmsymphony.es.
Catalunya migdia.
Un quart i mig de tres. El govern de la Generalitat no descarta que l'ampliació de l'aeroport del Prat passi per canviar l'orientació de les pistes per tal que mirin cap al mar i proposa crear zones humides a l'interior del delta del Llobregat per garantir la protecció de les aus en la línia del que ja havia plantejat Aena, Montse Poblet.
Jordi Sargatal, el nou secretari de Transició Ecològica, veu compatible l'ampliació de l'aeroport amb la protecció dels ocells del delta, però admet que potser caldria reorientar les pistes. Són declaracions als matins de TV3.
Respecte a les pistes, és evident que l'ideal seria aquestes que sortissin al mar. També és veritat que pot ser més car, pot ser més complicat en el temps, però s'ha de tenir en compte.
L'ornitòleg aposta per crear unes zones humides a terrenys agrícoles de l'interior del delta perquè s'hi puguin desplaçar els ocells, als quals s'alterarà l'hàbitat si s'amplia l'aeroport. Un altre dels projectes que Sargatal té sobre la taula és la polèmica creació del parc eòlic del Golf de Roses. Admet que es faci com es faci tindrà un fort impacte visual, però es mostra partidari de tirar-lo endavant si els prototips de molins que s'hi posaran l'any vinent no tenen grans efectes sobre l'ecosistema marí i les aus que viuen a la zona.
Si en posem i veiem que realment allò és un turmix que cada dia trinxa no sé quants ocells, si no queda cap balena a 500 milles a la rodona a les zones electromagnètiques, si no hi ha un peix no sé què, voldrà dir que ho hem fet malament i això no es pot posar. Ara, siguem honestos, si realment veiem que és compatible amb els ocells i no hi ha altres danys col·laterals, llavors ho hem de fer amb set.
De tota manera, l'última paraula sobre el parc eòlic de Roses l'ha de donar el govern espanyol.
I el Departament d'Interior, que activa aquest cap de setmana les batudes per retirar armes blanques de la via pública. Els Mossos d'Esquadra ja s'han desplegat aquesta nit passada i fins dilluns tenen previstos controls per retirar navalles a totes les demarcacions. Es posarà especial atenció a la ciutat de Barcelona, Miquel Jarque.
Sí, a la capital catalana i a la seva àrea metropolitana és on entre el gener i l'agost d'aquest any, segons les últimes dades, s'han localitzat el 71% de les 6.200 armes blanques que s'han requejat en aquest període. Però es faran batudes també a Lleida o a Manresa, per exemple. Avui està previst que comencin a la tarda el transport públic i els carrers i s'allarguin fins a la matinada en zones d'oci nocturns. Espais que han triat els Mossos per la seva especial conflictivitat. Ho avançava la consellera Núria Parlon en la presentació del Pla Estratègic per un espai lliure d'armes.
El que anomenarem els espais de protecció reforçada. Des de les regions policials es definiran aquests espais on hi haurà per retirar el major nombre d'armes blanques possibles.
La tinença d'armes blanques sense justificació comporta una sanció administrativa mínima de 600 euros. La fulla de la navalla, si supera els 11 centímetres, segons Interior, es considera una arma il·legal.
Doncs d'això també n'han parlat Salvador Illa i Félix Bolaños, que han escenificat avui, amb una reunió al Palau de la Generalitat, la plena sintonia entre els governs català i espanyol. Els dos executius, com dèiem, s'han compromès a combatre el fenomen de la multireincidència en mesures concretes, com ara ampliar el termini d'operació d'un dels jutjats de Barcelona dedicat als delictes lleus. Anem al Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. Primera reunió entre el president de la Generalitat i el ministre Félix Bolaños, aquí, que ha servit per reforçar la cooperació entre governs i, sobretot, per constatar la plena sintonia per poder enfortir també l'autogovern. El debat sobre com frenar la multireincidència ha aplanat aquest matí també a Palau, en la reunió prèvia entre el ministre Bolaños i els seus homòlegs, els consellers Dalmau i Espadaler, i els dos governs català i espanyol han acordat prorrogar fins al 2025 el jutjat provisional de Barcelona dedicat només als furts lleus i també una millora del sistema del registre administratiu per aquest tipus de delictes per facilitar la localització i l'històric de cada cas. Es tracta d'una problemàtica que preocupa també el govern d'Illa i també la majoria d'ajuntaments, especialment el de Barcelona, i de fet, en la reunió entre el president de la Generalitat i l'alcalde Collboni es va acordar prioritzar també el seu abordatge.
A Menorca, la meitat de la població de Maó fa un mes que rep aigua no potable a casa sense saber-ho. L'Ajuntament ha tancat la planta que subministra l'aigua i reconeix que l'empresa concessionària els va informar, però que un error de protocol intern va fer que no s'actués abans. Palma, Arnau Maimó.
El mes d'agost, l'empresa concessionària va informar l'Ajuntament de Maó que l'aigua que subministrava estava en mal estat, però l'única funcionària que va rebre la notificació estava de baixa i ningú se n'ha assabentat fins ara. La planta afectada ja ha estat tancada temporalment. L'oposició reclama responsabilitats després que l'alcalde Héctor Pons hagi admès errors.
No pot ser que una informació arribi dia 23 d'agost i que jo m'enteri ahir perquè l'oposició ha demanat el registre d'entrada i m'avisen que l'oposició té aquest informe que jo no he vist. Això no pot passar. Per tant, hem donat les instruccions de revisar els protocols.
L'alcalde de Maó ha assegurat que han estat molt pocs els dies en què s'ha superat el límit de concentració de nitrats a l'aigua. Les 7.000 cases afectades no poden consumir l'aigua ni per beure ni per cuinar. Sí que es pot utilitzar per dutxar-se o rentar la roba sense risc per a la salut.
I Salut, precisament, revisarà tots els possibles casos de polio que hagin pogut passar desapercebuts després que el cap de setmana passat es va detectar aquest virus en aigües residuals de Barcelona. La troballa ha causat alerta a les autoritats sanitàries perquè es tracta d'una malaltia que pot ser greu, que fins i tot pot provocar paràlisi i que gairebé es considera erradicada al món, Purificació Barcelona.
Sí, per això el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha reconegut al Matí de Catalunya Ràdio que es podria haver escapat el diagnòstic d'algun possible cas a casa nostra.
Però és una malaltia en la qual el professional sanitari tampoc pensa molt perquè és molt rara a casa nostra. Llavors, podem haver diagnosticat altres malalties o no haver pensat realment en la polio. Per tant, hem avisat als centres sanitaris que revisin tots els casos.
La intenció és eliminar qualsevol risc d'un possible brot. I Esteve Fernández recorda que la detecció s'ha fet en aigües residuals i que, per tant, beure aigua de l'aixeta és totalment segur.
Pel que fa a la vacuna, la pauta és de 3 dosis i de fins a 4 en joves i en adolescents.
I la recomanació és recórrer al centre d'atenció primària per comprovar la pauta vacunal o per vacunar-se als que no ho hagin fet.
Tenim persones que no s'han fet tota la pauta de vacunació. Pot haver-hi gent que no s'hagi vacunat per altres motius. Aquestes persones estan a temps de pensar-s'ho i si algú té dubtes és tan fàcil com contactar amb els serveis sanitaris i demanar com està el seu estat vacunal.
La cobertura vacunal contra la polio a Catalunya és molt alta, del 95% en pauta completa i del 97% amb una sola dosi de la vacuna.
Les associacions de víctimes d'accidents de trànsit reclamen en declaracions a Catalunya Ràdio que es creïn jutjats especialitzats per delictes de trànsit. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, aquests primers 7 mesos de l'any han augmentat un 10% les denúncies per aquesta mena de delictes. Maria Núria Rebella, bon dia.
Bon dia. Van posar més de 115.000 denúncies i van instruir prop de 4.800 atestats. Ara bé, la majoria d'aquests casos són alcoholèmies i conduccions sense permís, que es consideren delictes lleus i es tramiten pel procediment urgent amb judici ràpids. Sovint les sentències ni es recorren perquè solen ser reincidents que arriben a acords amb la Fiscalia per tenir penes de presó petites. El problema són els accidents greus. Quan hi ha ferits i morts és que d'entrada no tenim ni estadístiques perquè s'inclouen dins d'altres delictes com homicidis o lesions. Aquests casos poden trigar fins a 8 anys a resoldre's. És per això que Josep Pérez Tirado, assessor legal d'Stop Accidents, proposa jutjats específics de trànsit.
Jutjats que es dediquin a la seguretat vial, però la seguretat vial
doble produeixen perill, conduint alcohol, conduint drogues, conduint sense carnet, però que també portin els accidents que s'infan.
Es podria fer el judici, segons els seus càlculs, en un màxim d'un any.
L'activista Enric Durant, més conegut com el Robin Hood dels bancs, declara avui davant la justícia francesa per un delicte de blanqueig de criptomonedes. A Durant el van detenir el mes de juny a París i des d'aleshores està empresonat. El vilanoví es va fer famós l'any 2008 per demanar prop de 500.000 d'euros als bancs, que no pensava retornar, i destinar-los a finalitats socials. París, Isabel Galí, bon dia.
Enric Durant ha explicat avui a la jutgessa d'instrucció de Nanterre que ell no sabia que els diners del client a qui va ajudar a comprar criptomonedes provenien d'una activitat comercial il·lícita i que era utilitzat per blanquejar. I com a prova ha aportat les converses mantingudes amb aquest client. Ens explica la seva mare, Fina Giral.
Que aquest senyor va comprar criptomonedes a l'Enric i simplement, vull dir, ells no els van veure, només tenien missatges de Telegram, que això ell ara ho posa com a prova per atestiguar la seva defensa, que no tenia coneixement dels diners aquests, de què provenien, què havia fet aquest senyor. Si compra criptomonedes no sap d'on té el diner, no?
Des que va ser detingut el 12 de juny, Enric Durant està en presó provisional i dilluns un altre jutge ha de decidir si el deixa en llibertat o canvia els càrrecs, perquè la Fiscalia francesa emmarca la seva detenció en un cas més ampli obert al març per blanqueig i estafa, en el qual estarien implicades tres persones més. 9 dies abans de la detenció de Durant van trobar 200.000 euros d'origen delictiu en un apartament de París.
El govern espanyol manté el seu compromís de participar a les obres de modernització del canal d'Urgell, el sistema de rec més gran del país. Ho acaba de confirmar el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, des de la Fira Agrària de Sant Miquel, tot i que no ha concretat com s'establirà l'acord amb la Generalitat i els regants. Lleida, per a Joan Álvarez.
El ministre ha dit que la modernització del canal d'Urgell és una necessitat per estalviar aigua i que en breu es tancarà un acord per al seu finançament i execució que ha de permetre un ús més eficient del rec.
El govern d'Espanya està dispuesto a hacerlo. También entiendo que la Generalitat de Cataluña y establecer en un futuro próximo, dando los pasos siguientes, un grupo de trabajo o el mecanismo que veamos necesario, con un cronograma preciso y con un reparto no solo de la financiación, sino también de las tareas entre, por una parte, el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y los propios regantes.
Declaracions de Planas en el marc de la Fira de Sant Miquel, on avui organitzacions agràries han debatut sobre la vacunació de la llengua blava. UP denuncia que hi ha falta de vacunes. En aquest sentit, la conselleria confia que el procés es pugui completar aquesta tardor durant el mes de novembre. Per la seva banda, Assaja creu que cal fumigar les lleres dels rius i llacs contra els mosquits que la transmeten.
I els càmpings de les comarques de Girona estan satisfets perquè cada vegada tenen més clients fora dels mesos d'estiu. Això els permet allargar la temporada i, de retruc, contractar personal més qualificat perquè poden oferir contractes de més durada. Girona, Laia Claret.
Aquest any el nombre de persones que han dormit als càmpings gironins en els mesos de gener o març ha augmentat un 100% respecte a l'any passat i entre l'octubre i el desembre l'increment supera el 150%. Així ho evidencia un estudi que han elaborat. Aquest fet també suposa que els càmpings puguin donar continuïtat i estabilitat i, per tant, també experiència als treballadors. Pel president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, un fet important.
Tenim una temporada llarga que ens permet seduir talent i mantenir el talent, no? I aquí és on realment el sector ha treballat moltíssim. Hi ha càmpings en aquest moment que ja estan funcionant 6, 7, 8, a 9 i 10 mesos l'any, no? I això professionalitza molt més el sector.
Segons aquest informe elaborat per IBM Consulting, es calcula que l'impacte econòmic que tenen els càmpings gironins és de més de 1.500 milions d'euros.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Del ganador de 5 Oscar Francis Ford Coppola, director del Padrino y Apocalipsis Now.
Les presento mi plan.
Codicia.
¿Cómo es ser rico?
Familia.
Tendrás que demostrarme que eres digno, hijo.
Corrupción.
Ese hombre es un megalómano.
Poder. Megalópolis. 27 de septiembre, solo en cines.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El Catalunya nit guanya una hora. Ara, des de les 10 fins a la mitjanit.
Tenim una hora més per explicar-nos millor, per aprofundir més en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i una hora més per donar entrada a més veus especialitzades.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.
Avui torna a la Farga de l'Hospitalet l'Indie Dev Day, considerada com la fira de videojocs independents més gran del sud d'Europa. La setena edició de la mostra acull fins diumenge més de 155 estudis professionals i s'hi podran testejar 190 jocs diferents, Montse Mas.
Sí, un dels més buscats pels aficionats és aquest que sentim, Hotel Barcelona, que sortirà l'any que ve. Una col·laboració molt gore entre els desenvolupadors japonesos Suda 51 i qui parla, Hidetaka Suehiro, més conegut com a Sueri.
Ja que el joc es diu Hotel Barcelona, no podíem faltar en aquesta fira. De fet, ara mateix no som al Tokyo Game Show, al meu país, per poder ser aquí.
És un bon exemple dels estudis, empreses i organismes de fora presents enguany a la fira, com celebra el seu director, Daniel Santigosa.
Vamos a ser una feria muy internacional, con una gran cantidad de speakers y de invitados internacionales, prensa internacional también. Tenemos uno de los de las áreas de business más grandes de los eventos de videojuegos de Europa y ahora mismo se consolida un poco como la feria más grande de industria del videojuego del sur de Europa.
A més dels stands, la fira inclou conferències, tallers i botigues i també promou la connexió entre talents emergents i empreses ja consolidades amb l'activitat Talent Dev Day.
Montserrat repassa els seus 1.000 anys d'història del monestir a través d'una exposició d'art amb peces mai vistes pel públic. El més impactat és un vestit de la Mare de Déu de principis del segle XX i l'original del Llibre Vermell, que feia 30 anys que no s'exposava. Montserrat, Nati Adell.
Bona tarda. S'exposen per primera vegada dues escultures del 1940 de Sant Benet i l'abat Oliva de gairebé tamany real, que normalment estan a la sala capitular. Ha costat tant traslladar-les que no es descarta que sigui el primer i l'últim cop que es mostren al públic. Ho confessa el director del museu, el germà Xavier Cavaller.
Cada una d'elles pesa 200 quilos. Excepcionalment s'han portat aquí a l'exposició perquè per la rellevància que tenen a l'hora d'explicar al monestir.
Una ocasió excepcional també aquests dies per veure el Llibre Vermell, l'original de l'any 1390. Una de les peces més importants que es conserva per entendre la història del monestir, però també de la música medieval europea. Feia 30 anys que no s'exposava. I fa gairebé un segle que no es veia un vestit de la Mare de Déu de principis del segle XX que impacta, de color morat i amb brodats d'or, que la mostra vesteix una rèplica de la Moreneta. L'exposició Montserrat 1.000 anys d'art i història, inaugurada aquest migdia, es pot visitar fins al 8 de desembre en el marc de la commemoració del mil·lenari.
I ara anem al cinema.
Supongo que muchos pensarían: ay, ya tienen el día de descanso, ¿qué más quieren? Supongo que muchos pensarían.
Un documental català sobre la vaga d'actors del 1975, la primera a tot el món de l'espectacle a l'Estat, clausura avui la secció Made in Spain al Festival de Cinema de Sant Sebastià. L'ha dirigit Alba Sotorra, guanyadora de dos Gaudís, i ha comptat amb el testimoni de la majoria de líders d'aquella revolta, com ara Marisa Paredes, Ana Belén o José Sacristán. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Mucha mierda recorda aquells fets amb el valor afegit de la mirada actual i de com ressona avui dia tot plegat. Sotorra creu, com ha dit a Catalunya Ràdio, que hi ha molta feina a fer encara, però.
Crec que aquí, en el nostre estat, encara ens falta estar més unides i lluitar més, perquè no s'han aconseguit avenços, però crec que hem de seguir reivindicant, perquè encara ens queda un llarg camí si ens comparem amb països com França. Crec que encara hi ha moltes fites que podríem anar assolint i anar-nos en recordant de que juntes tenim molta força i de que és important imaginar i repensar com podria ser la nostra professió des de la col·lectivitat.
Alguns d'aquells intèrprets, com Rocío Dúrcal o Tina Sainz, van passar per la presó, però aquella batalla sindical i política els va reportar, per exemple, cobrar pels assajos i els desplaçaments i el teatre representar una única funció diària.
Deixem Sant Sebastià, però no deixem de parlar de cinema.
Ya no irán solo los hombres. Nos hemos decidido también a luchar.
Perquè avui arriben a les grans sales dues pel·lícules espanyoles basades en casos reals de dones que van lluitar per la llibertat i la dignitat, Montse Pujol.
Una és La Virgen Roja, de Paula Ortiz, que recupera la vida de Hildegard Rodríguez, una nena prodigi referent europeu sobre sexualitat femenina que va acabar morint a trets per la seva mare. La protagonitza Najwa Nimri i Alba Planas.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento...
I l'altra és Soy Nevenka, d'Icíar Bollaín, on Mireia Oriol interpreta la regidora de Pont Ferrada, que va viure un infern després de denunciar que l'alcalde l'assetjava sexualment.
I encara una altra novetat d'avui. Perquè s'estrena Megalòpolis. És la pel·lícula que ha ocupat Francis Ford Coppola els últims 30 anys.
Que parla d'una societat americana distòpica que s'assembla molt a l'antiga Roma i que protagonitza Adam Driver. A més, també arriba el remake de Manuel, que va inaugurar Sant Sebastià fa una setmana, i la neerlandesa OK, gràcies i adeu, que s'estrena en versió en català.
I una cosa més abans dels esports... L'orquestra Franz Schubert Filharmonia presenta la seva 12a temporada amb 7 concerts al Teatre Tarragona. Seran l'inici de diferents gires amb destacats directors i músics de tota Europa que se citaran a Tarragona en els pròxims mesos. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La temporada la inaugura la mateixa orquestra amb el seu director Tomàs Grau interpretant la Sinfonia número 5 de Gustav Mahler. D'entre la programació, Grau ha destacat la figura del director Tom Koopman.
Ha actuat a les millors sales del món, ha dirigit a les millors orquestres del món i va fundar la seva pròpia orquestra, que és l'Amsterdam Baroque and Choir, amb la qual fa gires per tot el món, Filharmonia de Berlín, Filharmonia de París, doncs el tindrem assajant aquí i oferint concerts.
També cal destacar el concert de la directora francesa Laurence Eckelby, que Grau espera que inspiri les noves generacions de talent femení.
Si veuen una directora dalt de l'escenari, les hem d'animar a que elles pensin, doncs jo també vull fer això, a veure si aconseguim que alguna nena, alguna noia, vulgui també ser directora d'orquestra.
En total s'oferiran 7 concerts entre el 3 d'octubre i el 15 de maig.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol pendent del comitè de competició que reuneix aquesta mateixa tarda.
El que no se sap encara és si avui estudiaran ja el cas de l'Espanyol i, per tant, anunciaran la sanció al club blanquiblau pel llançament d'un got de plàstic ple a l'àrbitre.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Sergi Andreu estarà pendent d'aquesta reunió del comitè de competició i de seguida ens explicarà aquesta sanció que podria rebre l'Espanyol pels incidents del partit d'ahir amb el Villarreal. Abans, però, avui s'ha fet el sorteig de la Champions femenina i es pot dir allò, Marta García, que les blaugranes han tingut sort?
Doncs mira, han quedat incloses en el grup D com a cap de sèrie, això sí, i s'haurà d'enfrontar el Manchester City, el St. Pölten austríac i el Hammarby de Suècia. Un grup a priori assequible, per tant podríem dir que sí que ha tingut alguna cosa de sort, on el rival més important és el Manchester City. La valoració del sorteig la fa el tècnic de l'equip blaugrana, Pere Romeu.
Ens ha tocat un Manchester City que segur que ens posa les coses molt, 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 molt difícils, que l'any passat es va quedar per qual haver-hi si no guanya la Lliga, i ens ha tocat Hammarby i St. Pölten, que són dos equips que són, han guanyat les seves respectives lligues de l'última temporada, així que serà un grup exigent, com sempre fa Champions.
Per la resta de grups, podem destacar el teòricament més fort, és el grup C, on a més del Bayern de Munic hi ha l'Arsenal, la Juventus i el Vålerenga noruec. El Madrid ha anat a parar del grup B, amb el Chelsea, el Twente neerlandès i el Celtic de Glasgow. I per últim, el grup A, hi són l'Olímpic de Lió, el Wolfsburg, la Roma i el Galatasaray d'Istanbul. La fase de grups de la Champions femenina comença el 8 d'octubre, s'acabarà el 18 de desembre. Els dos primers de grup passen a quarts de final i la final de la Champions d'esta temporada se jugarà a Lisboa, a l'estadi José Albalade, a finals de maig, segurament el dissabte 24, tot i que encara s'ha de concretar.
Mm. Doncs els partits els podreu seguir tots, ja ho sabeu, com estem fent els últims des de fa dues temporades, tots a la TDG de Catalunya Ràdio, amb la Sònia Gelmà i tot l'equip, i també per TV3. Avui Trescat ha anunciat que tornaran a emetre partits de la Champions femenina, tant de la fase de grups, eliminatòries directes, com la final. I l'equip masculí del Barça té partit de Lliga demà a Pamplona i, en principi, pel que ha dit Hansi Flick, sí que farà més d'una rotació, oi, Ramon Solmurri?
Sí, sí, tant, tot i que és una visita al Sadar, que sempre és un camp complicat, l'equip està físicament especialment exigit. Pensa que encadenarà 4 partits en 12 dies i, per tant, les rotacions es fan pràcticament obligatòries. Pensa que arribem al nivell derrotar gairebé, diria, els entrenaments, perquè, per exemple, avui Rafinha i Marc Casador s'han quedat al gimnàs, o Eric i Íñigo Martínez han entrenat, però han entrenat al marge. Per tant, amb tot això, Flick reconeix que és el moment de les rotacions.
Sí, òbviament, en farem. Farem algunes rotacions, però també necessitem els jugadors experimentats. El Rafa ara mateix és un jugador molt important per a nosaltres, amb l'Ibi, i també tenia una molèstia d'un cop i hem de veure com està demà, però en general estem preparats.
Rafinha i Lewandowski són dos dels quatre futbolistes més utilitzats aquesta temporada per Hansi Flick. Demà al matí hi haurà sessió d'activació i després la convocatòria. Elogis cap a Koundé i el seu treball, tant a dins com fora el camp, i aquestes sessions que fa de treball de força al gimnàs, fins i tot després dels partits. A Frenkie de Jong explica que aviat el veurem sobre el terreny de joc, i també moltes lluances als seus jugadors. Diu que està encantat de ser entrenador del Barça i que l'èxit del seu inici es deu a la qualitat dels seus futbolistes, perquè no oblidem que som a les portes d'igualar un rècord. De moment són 7 victòries en 7 partits. El rècord a la història blaugrana és de 8-8 en l'inici del Tata Martino. Per tant, el Barça, el Sadar, s'hi juga també igual a aquest rècord, tot i que de moment Flick no hi pensa.
Sempre és bo guanyar. Si no ens centrem en si és un rècord o això, simplement hem d'anar allà, ens hem preparat per aconseguir la victòria allà, però sé que és complicat perquè, com deies, d'11 punts n'han aconseguit 10 a casa. Veiem com són de forts a casa, i també tinc entès que l'estadi té un gran ambient, que l'afició recolza molt, dona molt de suport al seu equip, i això m'agrada. I crec que també als equips, als jugadors, els agrada aquesta mena d'ambient.
A banda d'aquest Osasuna-Barça, que juga demà a les 9 de la nit, encara relacionat amb el Barça, Salmurri, avui el club ha rebut una sanció de la UEFA.
L'organisme europeu ha imposat una multa de 10.000 euros al Barça i la prohibició de vendre entrades per al proper partit de Champions a domicili. Per tant, no hi haurà afició blaugrana al proper desplaçament europeu contra l'Estrella Roja el 6 de novembre.
I d'una sanció de la UEFA ja oficial a una altra de possible a la Lliga. L'Espanyol ahir va perdre davant el Villarreal per 1-2, però va ser un partit marcat sobretot per això que sentíeu ara, pel llançament d'un objecte per part d'un aficionat a l'àrbitre i per la possible sanció que pot rebre ara el club, Sergi Andreu.
Sí, sí. Després d'un parell o tres de decisions arbitrals que clarament van perjudicar l'Espanyol ja en el tram final de partit, l'àrbitre, l'andalús Quintero González, va rebre l'impacte d'un got de plàstic ple quan abandonava el camp, provinent de la part baixa de la graderia, a tocar de les banquetes. Membres del club i de les forces de seguretat de seguida van identificar l'individu, que no és soci, el van retenir, va assumir els seus actes i poques hores després ha fet un escrit al club penedint-se dels fets. Aquesta tarda es reuneix el comitè de competició. Això vol dir que, o bé avui mateix, i si no dilluns, el comitè valorarà els fets i considerarà si hi ha sanció i quina sanció hi ha, que podria anar des de la multa econòmica al tancament de l'estadi, total o parcial, per un o més partits. A la sala de premsa, Manolo González condemnava els fets, però els va haver de mossegar la llengua sobre l'actuació arbitral.
Digo la verdad de lo que pienso, lo que me puede acarrear es una sanción y no me apetece, la verdad, ni tampoco quiero cargar en el árbitro.
A l'espera de saber, doncs, quina és la sanció que li cau a l'Espanyol en l'aspecte esportiu, l'equip va mereixer més. Ara és 14è, amb 7 punts, 2 per sobre del descens, i diumenge a la tarda jugarà al camp del Betis.
Sintonia de recomanació. A Girona, el club i l'estadi de Montilivi es preparen per al debut a la Champions el pròxim dimecres 2 d'octubre. Aquest és el tema principal del Girona Reservat, que és la recomanació, el podcast, l'episodi d'aquesta setmana. Eduard Solà, explica'ns.
Sí, tot i que encara abans hi ha el partit de diumenge de Lliga Balaïdors, ens hem saltat allò tan típic de partit a partit, Girona i Montilivi acolliran dimecres de la setmana que ve el primer partit de Champions de la història. I el Girona Reservat parlem de com l'afronten, com el preparen, els canvis que hi haurà a Montilivi, com ara la reducció de capacitat amb 9.500 espectadors, amb els canvis que s'han hagut de fer per la normativa de la UEFA, però també de com es prepara la ciutat de Girona per rebre el miler d'aficionats del Feyenoord, més de la meitat sense entrada, i alguns que s'instal·laran a Lloret de Mar. En parlem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Adam Bertran, i també en Fel Feixedes, i descobrim també si hi ha alguna ciutat més petita que Girona que participi aquest any a la Champions.
Fem una pausa i quan tornem...
Para mí Ainhoa es una heroína, que creo que es ejemplo para cualquier deportista, persona en la vida.
Us explicarem el cas d'Ainhoa López, la jugadora de l'Uni Girona. Avui ha fet un comunicat on ha donat detalls i ha explicat una nova malaltia que l'obliga a apartar-se de les pistes provisionalment.
Catalunya migdia.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. El pla contempla un servei alternatiu per carretera i encaminaments a metro pels viatgers de les línies R2 Sud i R2 Nord. Els serveis regionals circularan desviats per Vilafranca del Penedès. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes alteracions a la web de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe, Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Ahir us explicàvem que s'havia lesionat Ainhoa López, la jugadora de l'Uni Girona, al peu esquerre. Però avui, Ernest Macià, hem conegut més detalls del que realment li passa a la jugadora.
Sí, realment aquí darrere hi ha una lesió important, que és una anèmia hemolítica que va tenir el juny. Aquest estiu va estar hospitalitzada, li van haver de fer fins a 12 transfusions de sang, i ara, doncs bé, aquesta lesió al peu amb edema ossi obre la porta que coneguem més doncs què hi ha darrere de tot això, i bé, d'entrada retira de les pistes, i tan bon punt estigui al nivell, doncs podrà tornar a competir, però de moment la jugadora en queda fora. El seu tècnic, Roberto Íñiguez, en parlava fa un parell d'hores.
Cuando se confirmó la lesión, para mí fue un palillo personal, porque pensé que igual tenía que haberla frenado más. Para mí Ainhoa es una heroína. Yo creo que es ejemplo para cualquier deportista, persona en la vida. A mí me duele, ¿no? Porque si me dicen, oye, Ainhoa no está en forma, o Ainhoa es que parece que le sobra un kilo, o Ainhoa, joder, si supiese las medicinas que está tomando, los tratamientos que tiene y lo que está haciendo para estar aquí.
A més, Ainhoa López va superar fa 2 anys també una altra malaltia greu, un càncer. Uh-huh. Així que desitgem que recuperi ben aviat possible i d'aquesta nova malaltia que ha anunciat la mateixa jugadora. Seguim parlant de bàsquet. Aquest cap de setmana comença l'ACB amb 5 equips catalans. Repassem amb tu, Ernest. Comencem pel més petit de tots i acabem amb el Barça. El Força Lleida, que torna a l'ACB 2 dècades més tard.
Bé, la carta del Força Lleida és el seu entrenador, Gerard Encuentra, que té 34 anys, és el més jove de la Lliga ACB. Atenció, perquè en el primer partit a Saragossa, 800 lleidatans animaran el Força Lleida.
Ahir ho comentàvem i quina passada, no? La nostra gent val molt, no?
i estem supercontents de que hi hagi molta gent que es desplaça a Saragossa. Estic convençut de que es faran sentir moltíssim i que seran un impuls en els nostres mals moments i en els bons moments, no? Agraït, no? Només puc sentir paraules d'agraïment amb aquesta gent.
El bàsquet Girona no jugarà a Europa, però el projecte continua tenint més demanda d'abonats que no pas d'abonaments.
Sí, la prova inequívoca que s'estan fent bé les coses, una altra llista d'espera que ha de fer el club de Pau Gasol, perquè hi ha molta gent que voldria veure bàsquet abonada i no pot. El Girona, això sí, té un debut molt difícil a Màlaga contra el campió de la Supercopa, l'Unicaja.
Amb Marc Gasol.
Què he dit?
Pau.
No,
compte,
el Pau és el vicepresident.
També hi és. El Joventut s'ha carregat de jugadors, amb molt renom, els últims dos també ex-Barça.
Artemi Pustovó i Adam Hanga. I l'equip té una marxa més en experiència, se suma doncs, a jugadors que ja tenia com Ante Tomic o Pau Ribas. El debut serà a casa contra el finalista de l'última Lliga Sevel Múrcia.
El Baxi Manresa post Pedro Martínez, que buscarà la permanència tranquil·la.
Amb noms com els de Derrick Alston Jr., Sant Superi, jugador cedit per l'Unicaja, però té un debut supercomplicat a casa justament contra el València del seu exentrenador Pedro Martínez.
I el Barça amb Joan Peñarroya i una plantilla més físic que busca tornar a la final de la CB i a la Final Four.
I atenció al que els espera aquest primer mes de competició. En 30 dies, 11 partits. I a més amb dues jornades dobles d'Eurolliga, és a dir, 3 partits a la setmana. Això hi haurà dues setmanes aquest octubre que es produirà. Això sí, l'aterratge a la Lliga CB suau. Abans de viatjar a Lituània per l'Eurolliga, el Barça debuta a casa amb el Granada.
Els pilots de MotoGP s'han queixat de les condicions que han hagut de suportar avui al circuit d'Indonèsia en la primera jornada d'entrenaments, però això no els ha privat de ser cada cop més ràpids, Damià Aguilar.
És que han hagut de suportar al centre del dia fins a 60 graus a l'asfalt i tot i així, els 7 primers han rodat per sota del rècord absolut de la pista. Marc Márquez precisament és el 7è i la imatge del dia és seva, salvant una caiguda amb el genoll.
Las salvadas esas, como decía en Onda, son espectaculares, pero también son una señal de que voy incómodo, de que es un circuito que me ha costado en el pasado. Pensaba que este año me costaría menos y de hecho hoy me ha costado más que en otros trazados.
Ara qui té el rècord és Enea Bastianini, al qual segueixen Martín, el líder, Morbidelli i Bagnaia, el campió. És a dir, tots els 4 oficials Ducati al davant, en un grupet de 10, amb fins a 7 motos de la marca de Bologna, més una Gas, una Yamaha i l'Aprilia de Maverick Viñales. Dos catalans a Q2, Márquez, Marc i Viñales, i els altres, Rins, Espargaró i Àlex Márquez, a repesca. A les altres dues categories també han rebentat el rècord absolut. A Moto2, Albert Arenas, per cert, l'han confirmat a l'equip Gresini per al 2025. El procediment de classificació de MotoGP la pròxima matinada a partir de les 5 i la cursa sprint a les 9 del matí a l'Univers MotoGP per l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
I us parlàvem de la Superdivisió Masculina de Tenis Taula, que comença avui, com ho fa també la femenina. Hi ha 4 equips catalans en aquesta competició, el Vic, el Sant Cugat, el Tramuntana Figueres i el Reus Ganxets Costa Daurada, que Carles Vila ha fet un fitxatge ben particular.
Es tracta de la ucraïnesa Margarita Pesorska. És una jugadora de primer nivell mundial, 2 cops segon al Campionat d'Europa, a més d'haver participat en 4 Jocs Olímpics. El fet curiós és que aquesta jugadora ha decidit continuar vivint a Kiev, tot i la guerra, i desplaçar-se a la capital del bàsquet per jugar els partits de Lliga. Joan Carles Virgili és el president del Club Reusenc.
El cas de la Margarita Pesorska és una jugadora ucraniana que està vivint a Kiev i viatja la majoria dels partits des d'allí. Viatgen en tren fins a Polònia i des de Polònia viatgen amb avió fins a Barcelona i llavors les tenim aquí uns dies mentre juguen i fan l'habituació, que arriben 3 dies abans i marxen després, no?
Demà el Miró Ganxets Costa Daurada s'estrena a la Superdivisió Femenina contra el Linares.
Com cada divendres arriba la recomanació del cap de setmana, que la fem des de la redacció Esports de Catalunya Ràdio, recomanació d'un esdeveniment esportiu. Avui és el torn de l'Isaac Vilalta, per tant serà de ciclisme. Per què hem d'estar pendents del Mundial de Ciclisme, Isaac, aquest cap de setmana?
Doncs perquè, parlant clar i amb poc risc d'equivocar-nos, veurem una nova exhibició de Tadej Pogacar. És cert que un Mundial és una cursa diferent, imprevisible, i a més aquests dies a Zurich la pluja està protagonista. Però és que Pogacar arriba al Mundial en un estat de forma excel·lent. Els més propers a ell diuen que com mai a la seva vida. Ell mateix fa moltes setmanes ja va avisar que el Mundial era el seu gran objectiu. Recordo que va ser el primer que va dir després de guanyar el Tour. El circuit és molt dur, i això també l'afavoreix, però ja ho veurem, perquè Remco Evenepoel arriba també platòric de forma i moral, i Mathieu van der Poel s'ha aprimat molt per poder superar les cotes del circuit final. El que sí que podem assegurar és que la cursa serà espectacular i que més d'un d'aquests noms propis atacarà a molts quilòmetres de meta.
I aquest cap de setmana, emmarcat en la Setmana Catalana de l'Esport, la Vall d'Hebron acull una amistosa pilota entre Catalunya i França, Sergi Martínez.
Els frontons de l'Eura Olímpic seran els encarregats d'acollir la competició, que constarà de partits de les modalitats de paleta de cuir, pala curta, cesta punta masculina i femenina, mà per parelles i frontenis olímpic. David Muñoz, coordinador general de la Federació Catalana de Pilota, explica el per què han escollit França com a rival.
Doncs hem escollit a França com a rival per diversos motius. En primer lloc, perquè és una de les seleccions més potents que hi ha i perquè disposen de pilotaris de totes les modalitats. I també, òbviament, per la proximitat i per la bona relació que ens uneix amb ells.
La jornada de dissabte començarà a les 4 de la tarda i diumenge els partits començaran a les 10 del matí.
Sergi Martínez, avui és el teu últim dia de pràctiques.
Sí, l'últim.
Has estat bé?
Molt bé.
Has après alguna cosa?
Sí, moltíssim. De tots vosaltres n'he après molt.
Doncs nosaltres que t'agraïm la feinada que has fet i et desitgem moltíssima sort.
Gràcies.
I ja saps on som pel que necessitis.
Igualment.
Gràcies, Sergi. I acabem el repàs de l'actualitat esportiva amb Marta García. Amb què ens hem deixat?
Doncs mira, que l'Isaac Mor recomanava el Mundial de Ciclisme. També hi ha el Mundial d'Handbol, la Superglobe. El Barça juga demà contra el Sydney Uni i diumenge contra l'Al-Ahly. Avui hi ha jornada de l'Eurocup masculina de waterpolo, juguen el Terrassa, també juga el Barcelona i el Sant Andreu, i també en hoquei patins se disputen les semifinals de la Lliga Catalana en el Vendrell, Lleida-Calafell a 16:15 i Sant Just Igualada a partir de 9:15.
Doncs fins aquí la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa. Ara seguim al Catalunya a migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.